Radio Vilafranca.
Bon dia i benvinguts al Penedès en xarxa d'aquest divendres 11 d'abril de 2025. Per molts o per uns quants, potser a les portes ja de vacances de Setmana Santa. Aquells que aneu a classe, que estudieu, segurament avui és el darrer dia. Aquells que feu les vacances senceres de Setmana Santa, també a punt de marxar, potser, de començar a gaudir d'uns dies per vosaltres. I la resta, doncs, seguirem aquí al llarg de tota la setmana vinent, fins dijous, dilluns, dimarts, dimecres i dijous, i serem acompanyant-vos a tots aquells que treballeu o que us quedeu al Penedès. Igualment som divendres i, per tant, tots estem a les portes, si més no, del cap de setmana, si no estirem més aquestes vacances. Així que nosaltres us acompanyem des d'ara fins les 12, com ens agrada fer, i en nom de tot l'equip us saludem Toni Olivella i Sílvia Delgado des de Ràdio Vilafranca. Com sempre, intentem que siguin moltes les veus que sonen, que ens acompanyen al llarg del matí. Avui començarem amb el Marc Paredes, el nostre home del temps, que ens portarà la previsió del cap de setmana i aviam si s'estira una miqueta més enllà d'aquí uns minuts. I tot seguit els esports dels divendres, una prèvia. Avui una prèvia molt, molt reduïda perquè s'atura pràcticament tota l'activitat aquest cap de setmana i una entrevista amb Marc Fernández, campió del món júnior de Superenduro FIM 2025. A 9:45 tenim cita amb l'actualitat de les nostres comarques, el primer flash del dia. Els divendres a 9:45, després d'aquest primer flash, setmana sí, setmana no, parlem amb els alcaldes i alcaldesses de les nostres comarques. Avui serà l'Agnès Ferrer, alcaldessa de la Bisbal del Penedès. Són dies de moltes presentacions de llibres, de moltes novetats editorials, perquè d'aquí 4 dies, tornant de Setmana Santa, és Sant Jordi. I això es nota també al magazín, on ens agrada convidar els escriptors de casa perquè presentin el seu llibre. Així que a les 10:06 ens acompanyarà el sadorinenc Josep Lázaro per presentar-nos el seu últim poemari, El desig de la paraula. A 10:45, de nou, deixem els micros i l'estudi als serveis informatius perquè ens expliquin què està passant aquest matí de divendres a l'Alt i al Baix Penedès. A 10:45, agenda al detall, un parell de propostes de cap de setmana. D'una banda, us recomanem la Diada Castellera dels Xicots de Vilafranca aquest diumenge, amb la qual estrenen la temporada a casa. Amb la seva cap de colla, Tamara González, parlarem dels reptes d'aquesta temporada i d'una campanya solidària que han llançat. I de l'altra us proposem anar a la fira de col·leccionisme de Playmobil i Lego, que té lloc demà a Calafell. Ens l'explicarà la regidora de promoció de la ciutat, Lluïsa Lastra. A les 11:06, el Miquel Felipe de Cineclub Vilafranca ens durà la cartellera cinematogràfica i avui tenim molta feina perquè presentarem les estrenes d'aquest cap de setmana i les de la setmana vinent, que com que divendres és festa, s'avancen a dimecres. I de bonus track, un cicle de clàssics de Setmana Santa que Cineclub Vilafranca oferirà la setmana que ve. A 11:45, última cita amb l'actualitat per saber com acaba aquest divendres. I acabarem conversant amb l'escultor vilafranquí Eloi Biosca, que ha guanyat el Premi Internacional de Belles Arts Sant Jordi, que convoca la Fundació Perelló de Bellpuig. A banda dels flaixos informatius, on ens posem al dia del que passa a casa, cada dos quarts, la resta de notícies les seguim a través dels butlletins horaris de les 10, de les 11 i de les 12. Així sonarem aquest divendres a partir d'ara i fins a les 12.
El temps.
Com anirà aquest cap de setmana? Seguirà la bonança? Venen canvis? Ho sap el Marc Paredes. Bon dia.
Molt bon dia, Sílvia. Encarem la Setmana Santa i jo us puc avançar que tindrem una miqueta de tot. Un temps força variable, però que això no vol dir pas marcat per la pluja. De moment, aquest divendres l'hem començat amb força suavitat, amb un temps variable, amb nuvolades, però també moltes estones amb sol, i serà una jornada d'aquest estil. Sí que serà cert que de cara a darreres hores del dia creixeran les nuvolades cap a les comarques del sud d'aquí del Penedès, per tant, Garraf, Baix Penedès i també en punts aïllats de l'Alt Penedès, però en conjunt seran nuvolades inofensives que no deixaran precipitacions i a la resta sí que tindrem doncs, un panorama força assolellat i temperatures que, si fa o no fa, de cara a aquesta tarda es mantindran com les d'avui. Demà, la primera part del cap de setmana, no tindrem novetats. Tindrem força estones amb sol, temperatures en conjunt suaus i, en principi, serà la tarda quan tindrem doncs, la probabilitat d'algun canvi de temps amb alguna gotellada molt anecdòtica cap a les comarques de la Catalunya central i també Prepirineu. No vol dir que hagi de ploure de forma abundant, però sí que no es descarta la possibilitat d'algun plugim cap aquí, cap a casa nostra. I atenció de cara a diumenge de Rams, perquè les temperatures es dispararan, tindrem un migdia càlid, ja ho podem dir així, però amb la presència de força núvols i fins i tot amb pols en suspensió. No ha de ploure, però sí que tindrem la presència d'aquestes nuvolades i un cel que serà força terrós per aquesta pols sahariana. I de cara a la resta de dies, ho anirem seguint amb atenció, sobretot de cara a dilluns i dimarts, doncs existeix la possibilitat d'alguna gotellada, d'algun plugim. No serà una Setmana Santa marcada per aigua, insistim, però sí que hi haurà la possibilitat de ruixats aïllats i de forma puntual i temperatures que d'aquesta manera ja tendiran a baixar, però no obstant això, encara es mantindran per sobre del que tocaria. Això és tot. Bon cap de setmana i bona Setmana Santa.
Els esports.
Com cada divendres després del temps, obrim finestra esportiva per apropar-vos als partits més destacats del cap de setmana penedesenc i una conversa que avui mantindrem amb el campió del món júnior de Superenduro FIM 2025, el Marc Fernández. Abans d'aquesta entrevista, desgranarem la prèvia, una prèvia molt reduïda, amb l'Eli Jiménez, de Ràdio Sant Sadurní. Bon dia.
Molt bon dia, doncs com comentes arrenquem aquesta prèvia esportiva i ho fem amb el futbol i és que el Vilafranca visitarà demà el Valls a les 4 i 5 de la tarda en la 26a jornada de la Lliga Elite. I aprofitem també per recordar ara que l'Hockey Lliga agafa vacances durant un parell de setmanes i tornarà a arrencar el 27 d'abril amb la disputa de la 25a jornada, penúltima de la fase regular, que es disputarà ja en horari unificat a les 4 i 5 de la tarda. I com arriben els equips penedesencs? Doncs el Vilafranca ho fa ja, malauradament, com a equip descendit i rebrà el líder, un Barça implacable que només ha cedit 4 punts en el que va de temporada. El Calafell, per la seva banda, rebrà un Alpicat que mirarà de salvar el play-off de descens, mentre que el Noia rebrà el Sant Just amb l'objectiu de sumar el màxim de punts possibles per encarar els play-off pel títol de la millor manera. Justament el seu tècnic, Carlos Cortijo, ens explica com arriba l'equip a aquesta aturada i, sobretot, com encara el final de temporada.
Llegamos al parón muy necesario para nosotros, tanto a nivel físico como a nivel mental. muchísimos partidos desde el mes de octubre. En estos últimos 15 días hemos tenido el Liceo, dos veces Trisino, Barça, Igualada. Bueno, hay muchísimo desgaste físico. Y bueno, y este parón nos va a venir muy bien para respirar, valorar también lo que hemos conseguido con la clasificación para la Champions y coger fuerzas a nivel sobre todo mental y afrontar el tramo final de temporada pues con un objetivo claro que es competir lo mejor posible y al máximo en la oportunidad única que tenemos de la Champions y luego afrontar también los playoffs con garantías de competir en buenas condiciones tanto físicas como mentales. Por lo tanto, creo que nos llega en un buen momento y con fuerzas para afrontar el tramo final.
Paraules del tècnic del Noia, Carlos Cortijo, abans d'aquesta aturada, una aturada que, per cert, servirà també perquè Sant Sadurní aculli des del proper dilluns, 14 d'abril i fins al 19, l'Europeu Sots 23, una competició que servirà al sadurnirenc Pere Vàries per estrenar-se com a nou seleccionador espanyol i de la qual en parlarem dilluns en el bloc esportiu amb el president del Noia, Freixenet, el Josep Maria Ribas. I encara en hoquei patins, el Vendrell també tindrà un parell de setmanes per l'aturada de l'hoquei Lliga Plata Nord, que es reprendrà, en aquest cas, el 26 d'abril, amb la 20a jornada que el Vendrell disputarà a les 8 del vespre amb el Xum. I l'entrevista d'avui ens porta fins al Montmell, on el passat mes de març el jove Marc Fernández es va proclamar campió del món júnior de Superenduro FIM 2025. Ens ho explica la Lourdes Meronyo des de Domenys Ràdio. Lourdes, molt bon dia.
Molt bon dia, Eli. Doncs així és. Avui comptem amb un campió, amb el jove pilot de Superenduro, Marc Fernández, veí del Montmell. Molt bon dia, Marc. Com estàs?
Hola, buenos días. Estoy muy bien. Gracias.
Bé, primer de tot, enhorabona per aquesta gran fita. I és que doncs, farà un mes aproximadament que vas guanyar aquest gran premi de Liévin a França. Explica'ns una mica com ha estat tot plegat i què ha significat per tu aconseguir coronar-te com a campió del món.
Bueno, a ver, ha sido un campeonato muy largo, de 7 carreras, y la última prueba fue ahí en Francia, en Liévin, que como tú bien has dicho, ahí es donde me coroné, y nada, la verdad que es un sueño hecho realidad para mí y para mi familia y para todos los que me apoyan, pues la verdad que súper contentos y con muchas ganas de seguir trabajando y a ver qué más podemos conseguir.
Explica'ns una mica pels nostres oients què és exactament el Superenduro.
Bueno, el Superenduro es como, yo siempre lo describo como una mezcla de supercross y trial, ¿no? Te ponen un circuito al que tienes que dar vueltas, normalmente es indoor, dentro de un estadio, un pabellón o depende de dónde tengas que ir, pues lo que haya, ¿no? Uh-huh. Y tienes que dar vueltas a un recorrido con varios obstáculos y nada, pues como una carrera de MotoGP más o menos es el mismo formato, dar vueltas y el que llegue primero pues gana. Uh-huh.
Deies al principi que ha estat un procés llarg, no, fins a aquesta culminació el passat mes de març, però explica'ns, perquè clar, sabem que has estat classificat en un munt de premis, vas guanyar a Alemanya, a Romania, a Polònia... Com s'acaba amb aquest campionat del món?
Bueno, pues yo creo que lo más importante es la constancia y trabajar, no rendirse, porque nunca sabes qué puede pasar en medio de la carrera, que se puede caer el delante, aunque tú hayas salido mal... Bueno, son muchas cosas que tienen que salir bien para ganar un campeonato y la verdad que nada, este año ha salido todo perfecto y yo creo que la clave ha sido la constancia y tener un buen equipo detrás y buen trabajo, o sea que yo creo que esa es la clave.
La concentración también me imagino que juega un gran papel, ¿no?
Sí, por supuesto, hay que salir concentrado. para no cometer errores, o al menos los mínimos posibles, y nada. Ya normalmente los pilotos tienen algún ritual antes de salir y tal. Yo normalmente, si te soy sincero, la verdad es que no tengo ninguno. Simplemente salgo e intento hacer lo mejor que pueda, pero sí, hay que intentar estar concentrado.
Abans comentàvem una mica, no, que a banda d'aquesta culminació de, com a campió del món, has obtingut molts bons resultats en altres premis, no? com el de Polònia. Com ha estat el trajecte?
Bueno, ha sido, la verdad, inesperado para mí todo esto. A ver, obviamente uno siempre quiere ganar, pero nunca, cuando pasa, no te lo esperas, ¿no? Y nada, a ver, la primera carrera en Polonia que quedé tercero, ya me di cuenta que era de los más fuertes. Uh-huh. Y entonces ahí como que me comencé a dar cuenta un poco de que podía conseguirlo. Y luego en Alemania ya fue mi primera victoria y me puse líder del campeonato, con lo cual ahí ya pues... verifiqué, ¿no? que realmente podía estar delante. Entonces, pues nada, intenté seguir en esa línea y ha salido todo bastante bien.
Has estat coronat com a campió del món a la categoria júnior. Quin és el següent pas, ara?
Bueno, pues el siguiente paso es saltar a la categoria más grande, que será el año que viene ya. Y nada, intentar hacer ahí lo mejor posible para aprender de cara a futuros años.
Montmayenc, on t'entrenes? On t'entrenes per poder aconseguir aquestes grans fites?
Bueno, pues en el superenduro tenemos varios circuitos, tampoco muchos, pero bueno, hay uno en que se llama Zona Motora Media Park. Tocando Barcelona, ¿no? Uh-huh. Y también tenemos otro en Pasquet, ya más cerca de Andorra. Y de hecho, al lado de mi casa, a 15 minutos, tengo uno que me fabriqué yo mismo con mi padre.
Wow.
Y bueno, básicamente ahí es donde, en estos tres, es donde voy entrenando.
Uh-huh. ¿Y qué fas, els caps de setmana o entre setmana també? ¿Ho compagines amb els estudis, m'imagino?
No, 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 yo me estoy dedicando, tengo la suerte de que mis padres me apoyan mucho y me puedo dedicar al 100% a entrenar y prepararme para poder conseguir cosas como esto, como ganar un campeonato del mundo.
Uh-huh.
Y pues entreno 5 días a la semana normalmente.
¿Només en pista o también fas entrenamiento personal?
No, también hago gimnasio, bicicleta, cualquier deporte no, nos vale, la verdad. Porque no siempre puedes estar entrenando encima de la moto, o sea que también hay que compaginarlo con otros deportes para ser un atleta más completo.
El passat 24 de març al municipi del Montmell, bueno, l'Ajuntament et va fer un reconeixement institucional. Com ho vas rebre?
Bueno, pues la verdad que muy bien, me trataron súper bien y fue una experiencia muy buena. La verdad que nada, súper agradecido con ellos por cómo me tratan y no tengo nada más que palabras de agradecimiento para ellos. La verdad que fue muy bonito.
I a més va ser rebut per l'alumnat, no, de l'escola Teresa Godes. I com et van rebre? Perquè clar, m'imagino que el jovent et va fer moltíssimes preguntes, no?
Sí, fue muy divertido porque tenían muchos tipos de preguntas de todo tipo, pero bueno, sí, la verdad que les encantó, porque es un tema que pues le gusta a todos los niños, ¿no? Las motos, y pues la verdad que no conozco muchos niños que no les gusten las motos, o sea que nada, lo pasaron muy bien.
¿Alguna pregunta extraña que et fessin, que es pugui explicar?
Bueno, a ver, la más divertida fue, me dijeron, tu moto se arranca con una cuerda, así como las motosierras, y digo, oh, no, la mía no, por suerte no.
Que bo, aquesta pregunta no me l'hauria imaginat en la vida. Escolta, i de ser anònim entre cometes aquí a les nostres comarques a sortir a tots els mitjans de comunicació, què ha significat per tu?
Bueno, a ver, es algo, la verdad, que pues obviamente mola mucho, pero no sé tampoco cómo explicártelo. Es obviamente estoy agradecido de que me estéis tratando todos tan bien y nada, es un sueño hecho realidad para mí.
Clar, quants anys portes entrenant per arribar a aquestes fites?
Pues yo empecé entrenando súper enduro ahora 4 años como mucho, creo. No te lo sé decir exactamente, más o menos.
Uh-huh. 4 anys. I sempre has tingut clar el que volies aconseguir?
Sí, siempre había soñado con ser campeón del mundo junior y siempre he trabajado para ello. Entonces, la verdad que súper contento ahora.
Clar, ets molt jove, tens 21 anys només. Sempre he dit aquí al programa del Penedès en Xarxa que m'al·lucina veure nois i noies tan joves que ho teniu tan clar on voleu aconseguir. On et veus aquí 10 anys, per exemple, si t'ho has plantejat?
Bueno, es una buena pregunta a la que me gustaría tener la respuesta, pero no lo sé, la verdad, porque es un mundillo bastante complicado a nivel económico. Entonces no hay muchas ayudas y hay mucho gasto, entonces se complica bastante, por lo cual no te lo sabría decir. A mí me gustaría decirte que seguiré estando en este mundillo, pero no te lo puedo confirmar.
I en cas, clar, és difícil preveure 10 anys vista, no? Però si no fos seguir en aquest mundillo, què t'agradaria?
Bueno, pues si no puede ser nada relacionado con este mundillo, pues yo creo que me gustaría seguir con la empresa de mi padre, que uh-huh. me gusta bastante, y ya está, yo creo que me quedaría ahí.
Preguntes complicades, eh? Si me les pregunten a mi on m'agradaria veure'n d'aquí 10 anys, no sé si sabria tampoc respondre, eh? És a dir, t'he posat una mica complicat ara mateix el tema. Escolta, abans has mencionat els teus pares, aquest suport que has tingut gràcies a ells. Vols dir alguna cosa així en antena que t'escoltin?
Ah, bueno, pues no sé, que los quiero un montón, que ya lo saben, y que gracias por todo, y que nada, vamos a seguir cumpliendo sueños.
Doncs, Marc, ha estat un veritable plaer tenir-te avui aquí al Penedès en Xarxa. De part de tot l'equip, tornem a reiterar aquesta enhorabona i esperem no trigar gaire a saber més notícies de les teves fites i de tot el que aconsegueixis.
Vale, muchas gracias a ti.
Una abraçada.
Adiós.
Adéu.
Avui us hem preparat un menú variadet, hi ha esports, també hi haurà política. Ara, a 9:45, tenim el flash informatiu, ens actualitzem, ens posem al dia i seguim conversant de la Bisbal del Penedès amb la seva alcaldessa, amb l'Agnès Ferrer. Però també hi haurà cultura, també hi haurà literatura, hi haurà art a les 10:06. El sadorinenc Josep Lázaro ens presenta el seu últim poemari i avui acabem parlant d'escultura, d'una escultura guanyadora del vilafranquí Eloi Biosca, que s'ha endut el Premi Internacional de Belles Arts Sant Jordi.
Penedès en Xarxa. Les notícies.
Bon dia, comencem el primer flash de notícies d'avui divendres. Són 10:15 i comencem explicant-vos que la pausa dels aranzels per part de Donald Trump genera més incertesa entre l'empresariat i l'obliga a explorar nous mercats. Aquest dimecres al vespre, Donald Trump anunciava una pausa de 90 dies als aranzels que s'havien aprovat el mateix dia i que s'havien d'aplicar als països que tenen un dèficit comercial més alt amb els Estats Units. Amb aquesta pausa, tots els aranzels queden ara mateix reduïts a un 10%. Davant de la inquietud que generen les polítiques de Trump, doncs, i els constants canvis que anuncia des de la Federació Empresarial del Gran Penedès, han organitzat una videoconferència informativa amb la participació d'Acció. En aquesta sessió s'ha parlat de la situació actual i els efectes que pot tenir en l'empresariat català. Ara per ara, els aranzels han quedat reduïts a un 10% per tot aquell qui entri al país. Hi ha excepcions, però, com la Xina, a qui s'eleven els aranzels a un 125%, i Canadà i Mèxic, que mantenen els aranzels del 25%, excepte en energia i potassa, que queden en un 10%. Una pausa aranzelària que, segons Trump, respon a una voluntat de negociar. Tot plegat genera incertesa entre els empresaris, i així ho explica la presidenta de la Federació, Neus Lloberes, que afegeix la importància d'adaptar-se al nou context i subratlla l'aspecte positiu que s'obrin nous mercats que fins ara no s'havien explorat. Un dels sectors més afectats per les polítiques d'aranzels a Trump és el vitivinícola, ja que més d'un 12,5% de les seves exportacions van a parar als Estats Units. A la nostra comarca hi ha cellers que ja s'estan veient perjudicats amb aquesta situació. És el cas del celler Molí Parellada, que a hores d'ara té un contenidor amb 8.400 ampolles aturat al port de Barcelona per ordre de l'importador. La Júlia Rosa és la copropietària gerent i explica que l'aplicació d'aranzels els afecta especialment, ja que ven als Estats Units el 66% del 500.000 d'ampolles de cava que produeix cada any. Pel que fa al contenidor aturat al port, Rosa explica que el seu client té l'esperança de poder reprendre aquesta importació, tot plegat a l'expectativa de si tornen a haver canvis en l'aplicació d'aranzels o es mantenen en un 10%, tal com ha anunciat Trump en les últimes hores. El servei Bon Dia de Calafell va trucar cada matí a un centenar de persones grans durant l'any 2024. Aquest programa de l'Ajuntament, que es presta mitjançant la Fundació Santa Teresa i un grup de voluntaris, busca pal·liar la soledat de les persones usuàries, a més d'ajudar a detectar problemes que puguin tenir. Segons les dades de la memòria del servei de l'any passat, hi ha un 60% de dones usuàries i els homes són el 40% restant. És una constant que va repetint-se al llarg dels anys. La zona del municipi amb més usuaris del Bon Dia és Segur Muntanya, amb el 23%, seguida de la platja amb un 16% i de Segur Platja amb un 15%. El servei genera també actuacions d'acompanyament si les persones usuàries tenen una necessitat de no poden fer soles. Fins i tot hi ha un grup de conversa entre les persones que parlen francès. La Foix Festival arriba aquest dissabte a Torrelles de Foix amb Figaflaues com a cap de cartell. La Foix Festival és un nou esdeveniment musical i de promoció del territori impulsat per l'Ajuntament de Torrelles de Foix. Un dels grups més destacats al panorama musical català, Figaflaues, encapçala el cartell d'aquesta primera edició. Completen la proposta musical del festival les actuacions d'Hostalfran Rumba, Veneno en la Piel i la banda Viruji, que ara s'incorporen a la programació de la Foix Festival. Aquest festival comptarà amb un escenari principal situat en un dels solars adjacents a la carretera de Pontons amb servei de barra. Paral·lelament, s'habilitarà una àrea gastronòmica a la plaça Lluís Companys, on hi haurà diverses food trucks i estants de cervesa artesana. La jornada començarà a les 7 de la tarda i s'allargarà fins a les 2 de la matinada. Hi haurà servei de bus llançadora, Vilafranca Torrelles, amb parada Pax i Sant Martí Sarroca. Preveu 6 expedicions d'anada a partir de les 6:20 i 6 de tornada a partir de 1:15. I acabem explicant-vos que la Vuelta Femenina a Espanya 2025 passarà per primera vegada per la província de Barcelona, amb una segona etapa que el 5 de maig recorrerà 16 municipis barcelonins, entre ells diversos del Penedès, com Sant Sadurní, Torrelavit, El Pla, Guardiola, Pacs, Vilafranca i Avinyonet. L'etapa de 99 quilòmetres començarà a Molins de Rei i finalitzarà a Sant Boi de Llobregat, en un recorregut exigent i atractiu tant per les ciclistes com també pel públic. L'anunci s'ha fet aquest dijous al matí a la seu de la Diputació de Barcelona, on s'ha presentat també el Pla de Foment del Ciclisme, una estratègia per impulsar l'ús de la bicicleta com a mitjà de transport sostenible i esportiu, que inclou actuacions com la millora de circuits ciclistes municipals, el desenvolupament de carrils bici i aparcaments segurs i la col·laboració amb ajuntaments i també amb entitats locals.
Penedès en xarxa.
Passen 5 minuts i mig de 9:15.
Penedès en xarxa, el magazín de l'Alt i el Baix Penedès.
Cada 15 dies parlem amb alcaldes de les nostres comarques. Avui ens toca anar cap al Baix Penedès, cap a l'interior, fins a la Bisbal del Penedès, de la mà de la Lourdes Meronyo.
Doncs així és, Sílvia, a la roda d'alcaldesses i alcaldes. Avui ens tocava mirar cap a l'interior i en aquest cas, com bé has dit, tenim a l'alcaldessa de la Bisbal del Penedès, l'Agnès Ferrer. Molt bon dia, Agnès, com estàs?
Hola, Lourdes, molt bé, gràcies.
Bé, estem a tocar dels 2 anys de mandat des que vas guanyar novament les eleccions i jo el primer que et preguntaria és una mica de valoració, de com ha passat aquest temps i com ho heu vist.
El temps passa volant.
Sí.
I més en un ajuntament perquè la llei i la burocràcia van per un cantó i la veritat va per un altre. Per tant, encara passa més de pressa el temps. Però bé, la veritat és que bona, perquè com que ja veníem d'un mandat anterior, que hi havia inversions començades, va ser la legislatura de la pandèmia, l'anterior, i ara hem pogut acabar coses. Per exemple, el Pagolló vam inaugurar el dia del 23, perquè ja estava començat d'abans, per tant, hi ha cosetes que s'han anat acabant ara i venien de la legislatura anterior, i a part hem començat també de noves. Sí, sí, nous serveis, ampliacions d'altres, sí, sí.
Clar, parlàvem d'això, de que ha passat molt ràpid el temps, ens hem plantat a meitat, quasi, de mandat,
sí, sí, això.
I sembla que hagi estat fa 2 dies.
Sí, sí, no, i a més, t'adones compte ara que quedar 2 anys és un any, com qui diu, perquè el 27 és mig any, com qui diu, que ja no compta gaire, perquè no, ja no pot ser massa cosa. Per tant, és un any i mig que ens queda, que és el que queda del 25 i el 26 en ser, perquè l'altre és acabar coses, no pots començar ja res, ja no és temps d'això. Però la veritat és que bé, perquè vam començar amb la nova legislatura aquesta, doncs amb un pla de mandat que anem seguint. Sí que després dels tempos a vegades hi ha coses que van diferents, però almenys tens un full de ruta per poder anar actualitzant també i anar tirant endavant.
Uh-huh. Precisament d'aquest full de ruta m'agradaria parlar perquè fa un mes, diria, escaig, que un dels socis de govern va sortir.
Sí. Sí, clar, la regió d'Esquerra.
Clar, això com ho rebeu, tu com a alcaldessa i com a equip de govern, i com t'ho vas prendre?
No, bé, no, a veure, és una decisió personal i per tant s'ha de respectar. Nosaltres, com vam fer els pactes, vam fer 2 pactes, nosaltres tenim 5 regidors, és el compromís amb la Bisbal, i vam fer 2 pactes separats. Vam fer un pacte amb el regidor del PSC i un pacte amb el regidor d'Esquerra. Que en principi, per tenir majoria, ens feia falta només un regidor. Però en vam fer 2, per tenir una majoria una mica més àmplia i perquè vam arribar a un consens a l'hora de parlar, de fer els pactes. És veritat que hi ha un tema molt delicat, que és sobretot el tema dels panels del vent, que amb la regidora d'Esquerra és un tema que anàvem tractant a cada fase que anava superant o que anava passant, i ell era un tema doncs, que pensava bueno, d'una manera, amb el partit va tenir algunes discrepàncies, i després al final doncs, ella va prendre aquesta decisió, quan el tema ja era imminent de l'aprovació inicial d'aquest projecte, que va preferir doncs, retirar-se com a regidora, fins i tot, no només al govern, perquè és veritat que hem passat 2 anys, que hem passat molt a gust, jo amb la Sílvia i si això tenim molt de relació, i hem passat 2 anys doncs, que ens hem entès molt bé i que hem fet molts projectes junts i, per tant, doncs, tenim bona relació. I d'un moment que m'ho va plantejar i vaig demanar doncs, si hi havia alguna possibilitat o fer alguna cosa perquè poder seguir, però va dir que ja havia pres la decisió. Per tant, no ha sigut totalment respectable i a partir d'aquí, doncs, seguim tenint relació, Uh-huh. Hem tingut 2 anys que hem tingut molt bon govern, tant amb el regidor socialista com amb el regidor d'Esquerra.
Clar, sí, perdona, disculpa que t'he tallat.
No, era només de dir, doncs, això, el que sí que teníem clar que al final els pactes fan més amb els personals que amb els partits, no? Uh-huh. I més amb pobles, amb els pobles encara més. Amb la Sílvia vam arribar a una entesa, el regidor que entrarà, que és el que substituirà la Sílvia, va ser regidor de l'anterior legislatura i sabem que no hi ha feeling, per tant, que no teníem clar que el pacte era amb la Sílvia i doncs ara aquest pacte neixerà, però seguim tenint majoria perquè som 5 i amb la regidora del PSC doncs som 6 i per tant doncs, ja tenim la majoria.
Mm-hmm. Clar, que anava a dir, pel que fa a números no us afecta, però tu has parlat d'un tema que ha estat el més candent i el que Doncs, malauradament, els mitjans de comunicació hem hagut d'anar fent notícies
normal.
Al respecte, que és el tema de Planes del Vent. Aquí m'agradaria, perquè, clar, hem vist la part oficial, no? La canviàveu des de l'Ajuntament, la canviava l'altre partit. Et volien que et desvinculessis, que no poguessis votar, ni tu ni la Judit.
Sí.
Clar, tot això, no sé com ho heu viscut des de l'Ajuntament, perquè, clar, la situació des de fora era una mica de neguit, perquè, clar, que t'haguessis de recusar en una situació quan realment explicàveu en comunicats oficials que vosaltres no teníeu res a veure.
Sí.
Déu-n'hi-do.
Sí, a veure, jo entenc que com qualsevol projecte, qualsevol projecte té gent a favor i gent en contra i és totalment respectable les dues parts, perquè si no tots seríem iguals i no tindria cap sentit. Per tant, és normal que projectes importants com aquest tinguin gent a favor i gent en contra. Justament per als municipals del 23, tots anàvem ja una mica amb la bandera de si estàvem a favor o en contra d'una possible ampliació de la zona empresarial, perquè fins i tot una llista anava només amb aquest lema. Per tant, és un tema que no és un tema que s'hagi vingut nou el 24 o aquest 25, sinó que és un tema que ja ve d'abans dels municipals. Per tant, és un tema que tothom ja es posicionava bastant i la gent, quan va anar a votar, doncs sabia una mica què votava. No? Si era un partit, nosaltres sempre vam dir que aquella proposta primera no, però que si ens presentaven una que veiem factible i veiem positiva per la Bisbal, doncs hi havíem endavant. Per tant, la gent, quan votava un partit o un altre, sabia una mica el posicionament d'aquell grup de persones envers una nova ampliació empresarial. Al final hem de ser conscients que estem en un enclavament estratègic amb les dues autopistes i això també s'ha d'aprofitar, no? Uh-huh. Perquè aprofitar amb seny, no de dir ara que ho fem tots, som un municipi molt gran, amb terreny, i per tant això tampoc suposava un canvi tan gran en comparació amb tota l'extensió que tenim del municipi. Uh-huh. Clar, en el moment en què doncs ja el resultat que hi ha a l'Ajuntament, no? Nosaltres vam treure 5 regidors i els altres van ser 2-2-1-1, vam fer aquest pacte i un dels punts que sempre havíem parlat era que aquest projecte, si era una proposta bona, tiràvem endavant. A la que es van presentar la proposta, que veiem més factible, perquè era més reduïda, era diferent, no? I havia, ara fins i tot en aquesta última proposta, que és la que hem aprovat inicialment, hi ha una part de zona agrícola protegida, que és la part que toca més al nucli, no? I equipament doncs, més a l'alt del nucli, per tant, és un avantatge i una separació també a la zona empresarial. Jo crec que amb aquesta zona empresarial tanquem una mica el cercle, no? Al voltant d'Idiada, del que és la zona empresarial, no només de la Bisbal, sinó de la comarca també, perquè no deixa de ser una de les zones empresarials més importants de la comarca. Uh-huh. Jo en el moment en què comença a anar ja i família, ho vaig veure una mica com una tirada a la desesperada, no? De dir, què podem fer per aturar això des de l'oposició? Jo és veritat que hi ha un familiar meu que té una parcel·la petita des dels anys 90, perquè als anys 90 jo estava a l'institut, per tant, ni sabia anar a casa que jo seria alcaldessa, ni ho sabia jo, ni sabíem que allò ara s'havia fet una promoció inicial. Per tant, no té cap sentit dir que hi ha interessos quan un familiar meu té una part petita que no és ni el 10, ni el 20, ni el 30% del total. Ja. És una part molt petita. I la part de la Judit era una parcel·la que tenien, una finca rústica que tenia la família des dels seus avis i besavis, que se la van vendre fa uns anys. Per tant, és una mica intentar la desesperada, intentar aturar-ho, saps? No tinc davant. Però la llei és molt clar com s'ha de resoldre això.
Clar.
I es va resoldre perquè al final doncs, quedava ben justificat, es va votar i ja està. Per tant, era el pas previ a poder fer la promoció inicial la setmana passada, just fa una setmana.
Sí, el dia 27 de març, finalment,
sí.
Aconseguiu aprovar inicialment aquesta modificació puntual de les normes subsidiàries pel que fa a les Planes del Vent. Moltes persones, de fet, aquí a tertúlies periodístiques, fins i tot ho hem comentat, que sembla que sempre diem que no a tot, però per altra banda volem coses, no? En aquest cas, no hi ha feina, volem que hi hagi feina. Quin tipus de feina ha de venir? Perquè la logística també era un punt de que no s'estava d'acord, però la formació, doncs, no tothom som enginyers industrials. Clar, al final sí que hem vist que hi ha molts polígons aquí a la comarca doncs, que estan deixats de la mà de Déu, entre cometes, perquè les naus són petites, però en el cas de la Bisbal realment hi ha un projecte i suposo que els interessa no? que vinguin empreses.
Sí, fins i tot tenim empreses que s'han de contactar ja per poder instal·lar-se. Vull dir que perquè és, és el que dèiem, és un enclavatge ideal perquè d'autopista vas directe a les zones industrials i no has de passar per cap carretera ni per cap nucli ni res. I després hi ha una cosa molt clara, que jo crec que la logística ha canviat molt amb els anys. Avui dia tenim logística allà, com a Teixat d'Oliva també, a l'Alborna, i hi ha molts enginyers. Per què? Perquè cada vegada es mecanitza tot. Per tant, s'utilitzen molts peons per enginyers. Per tant, és, al final, amb una nau, tens gent de personal de neteja, personal de seguretat, peons, personal de manteniment, enginyers, personal d'administració, i tots són feines dictes, perquè cadascú tria el curs que vol o el tema de formació. Per tant, és, no és només quan pensem logística, abans pensàvem una cosa grisa, no? De, sí. Una cosa grisa. Jo crec que les coses canvien molt, perquè tot ha canviat molt. És veritat que hi ha moltes parts mecanitzades, per tant, dins la nau hi ha menys gent, però, en canvi, hi ha altres tipus de feina. Nosaltres ara fèiem un curs amb joves de polimantenidors, que era una mica de tot, perquè les empreses ens demanen gent de manteniment industrial. Això, les màquines, algú les ha de fer el manteniment i reparar. Per tant, són un tipus de feina que potser fa uns anys en logística no era, perquè es feia el pes, el feia la persona, i en canvi ara està mecanitzat. Per tant, són canvis que afavoreixen que hi hagi un altre tipus de formació i ja es pugui formar per entrar en aquests llocs de treball.
De fet, seguint aquesta línia, justament en el mateix ple del passat dia 27 de març, vau aprovar per majoria absoluta el projecte d'implantació del vehicle autònom i connectat
sí.
a la comarca del Baix Penedès, no?
Sí. Clar, aquí s'ha de tenir l'oposició, que a mi també em va xocar perquè van dir que no tenia prou informació, quan jo crec que ideal és un projecte que tothom coneix, o almenys com a regidor hauries de conèixer, perquè és un projecte molt important. Al final, a veure, si tenim aquestes zones empresarials a la Bisbal, és perquè hi ha ideada. La seva sortida d'autopista i al voltant s'han creat zones industrials, que és el lògic, també. No? I al final diem, si hi ha una zona entre Banyeres i l'Arbós, que ara mateix hi havia una plataforma, hi havia el cim que s'havia de fer allà, que finalment no es fa, i aquestes eren ja són industrials, doncs què millor? Perquè al final l'ideada és competitiu, ha de ser competitiu, i necessiten molt més espai per poder fer aquest vehicle autònom, perquè amb la part que hi ha ideada ja fan vehicle i no pot créixer més. I fins i tot, les planes del vent és petita per ells, perquè ja n'hem parlat també, i és massa petita, perquè són 48 hectàrees d'una empresarial, quan en canvi a la zona aquesta entre Banyeres i Arbós són 170.
Déu-n'hi-do.
Per tant, és molt diferent. No, no. Fins i tot el que tenim ara, que de cap originalment, és petit per ells.
Clar.
O sigui que és normal. I, en canvi, millor que es quedi a la comarca, perquè això també suposa molts tipus de treball, no només enginyers, perquè ara també hi treballen gent netejant, també hi treballen gent de manteniment i de seguretat. Partint d'alguns, O els taxis mateixos, o tot això, que potser no ho veiem tant, no? Quan parlem d'empresa, i aquests són llocs de treball que també hi són.
Clar.
I són molt importants.
Déu-n'hi-do. Projectes interessants, si més no, i continuem amb treball, és que precisament doncs, el dia 21 de març, no, l'Hotel d'Entitats va acollir el primer dels 4 tallers ocupacionals gratuïts d'aquest programa de treball a les comarques que estaven previstos a la Bisbal, oi?
Sí, sí, sí. Nosaltres considerem que la formació és molt important, primer, perquè si tens zones empresarials has d'adequar la gent, no?, a la formació que realment necessiten les empreses. I això és primordial. Clar, som un municipi petit, depèn de què tampoc podem fer, segons quines accions. Llavors tirem molt de la cambra, de treball de comarques i d'alguna formació pròpia per poder oferir això. També vinculat amb les Planes del Vent, tenim un projecte que és que amb tota la zona d'equipaments que està molt tocant el nucli i amb el vot de l'Institut, estem ja en converses amb ensenyament i formació professional de la Generalitat per poder implantar un centre de formació professional de manteniment industrial i logística, que és el que ens demanen més les empreses, perquè al final creiem que la formació s'ha de fer a prop, no a les empreses, per poder després fer aquesta vinculació. I a part, ser un centre ocupacional per poder fer cursos doncs, per majors de 45 anys o diferents cursos que fem ajuntament, també de cara al que necessiten les empreses, perquè això és vital. És vital per tota la comarca.
Clar. No, interessant, i aquesta FP dual, no?, de la que tant es parla.
I tant.
Aquí seria fantàstic, no?
Sí, sí, no, i la veritat és que la Generalitat, totalment amb bons ulls, sí que ens van dir, clar, no entenia el pressupost, dic, no, jo entenc que és un projecte de termini, perquè ara mateix el terreny tampoc són municipals, encara. No? Vull dir, només hem fet l'aprovació inicial. Però sí que és un projecte, jo crec que és molt interessant. Primer, perquè és una formació diferent de la que ja es fa a la comarca, no? I a part és una formació molt adreçada a les empreses que hi ha instal·lades tant a Santa Oliva com a la Bisbal.
Déu-n'hi-do. Canviem una mica de terç, ens anirem cap a cultura, en aquest cas, o turisme, una mica de tot plegat, perquè enfronteu Real el dijous 1 de maig amb la Transhumant, no? Amb aquesta sí. caminada que sí, vau sí. fer ja fa uns... l'any passat.
Fa 3 anys. És el tercer any.
I que funciona molt bé, no?
Sí, aquest és el tercer any, però serà el segon any sense ramat. El primer any ho vam fer amb un ramat, però realment la realitat és que hi ha moltes traves burocràtiques per moure ramats.
Sí.
I aquesta és la queixa de molts ramaders, també, de queixes que tenen, de que no, la burocràcia no els deix tirar endavant. I el tema Transhumant també era un, mira, és un ingrés de més per ells que també els hi va bé, però és que la burocràcia no els deix avançar i el que fem és recordem aquests camins ramadents, no?, del que eren, doncs fent aquestes caminades. I la veritat és que funcionen molt bé. Ve gent d'arreu, ve gent de tot el país. Uh-huh. I això és important perquè és la manera de conèixer, doncs també, no?, conèixer el territori, conèixer el que eren els camins ramaders. I doncs si ara ja no és per ramats, però és per persones, doncs almenys poder-los conservar, uh-huh. això sí.
I veniu també de l'Ibai, que es va fer aquest cap de setmana passat.
Sí.
El cap de setmana passat, i que va estar molt xulo també amb aturada i dinar a la Bisbal, oi?
Hi ha unes 200 persones participants, sortint d'Igualada, parant a la Bisbal a dinar, amb productes de Taritaula, de Ull de Sant, Ull de Llebre, Tallers d'Homens, del Mago, de l'Obrador. La veritat és que és una cursa que, Ibai, que no és ben bé cursa, és per disfrutar del camí, que té molta acceptació i que cada vegada ho coneix més gent. I és veritat que ens diuen que després repeteixen. Si ha anat a un restaurant, doncs venen i poden anar a aquell restaurant perquè ja ho han conegut, o fa la ruta de murals, vull dir que és molt interessant també per això.
Sí, mira, m'ho lligues fantàstic perquè t'anava a preguntar per aquesta ruta dels murals, que déu-n'hi-do, cada vegada hi ha més localitzacions.
Sí, ara ja en tenim un munt. L'últim va ser el que vam inaugurar per la Fassina, el que vam fer, i ara, a més, així en primícia, per la setmana de Sant Jordi, sí. farem un altre mural que serà l'últim d'aquest any, que el farem al local de la Colla Castellera, amb un castell. Això ho farem per la setmana de Sant Jordi. I aquest any acabarem aquí. I el que estem pensant ara, més que fer-ne de moment més, sí que estem pensant de fer la part més turística, de lligar-ho tot amb rutes. Mm-hmm. Ara pot ser pel teu compte, però volem fer una mica més ja més lligat amb els comerços i tot.
Potser seria més interessant també, tot i que des de les regidories diferents doneu molt de bombo als comerços de la Bisbal.
Sí, al final el comerç és vida. Tu passes en un municipi que hi ha comerç i a les 7 de la tarda doncs és molt trist, no? I en canvi, que hi hagi comerç vol dir que hi ha llum al carrer, que hi ha gent al carrer, que la gent pot viure de, no?, vivint, treballant al mateix municipi. I és una cosa que ho tenim molt clar, sobretot des de la pandèmia, que vam començar a fer aquestes accions. I sí que volem lligar també doncs, tots aquests murals amb la ruta, en què la gent pugui doncs, fer els murals, però pugui anar al forn de les escales a comprar coca del forn de llenya, o pugui anar a fer el que fa la societat, o anar a un de llebre, vull dir que una mica lligar-ho més tot, no? Perquè al final surti tothom guanyant.
Clar. I parlant d'èxit, parlàvem no d'aquests murals que ens donaves aquesta primícia, també el tema de la jornada de reptes esportius en família va ser un autèntic èxit.
Un èxit total.
Us esperàveu?
Sí, ho sabíem perquè el regidor d'Esports, tot content, ens va venir a dir que tenien ja tot exhaurit, les inscripcions. Per tant, ho sabíem, però el seu primer any que ho fèiem aquí, tampoc sabies com aniria, no? A vegades tu t'imagines que hi haurà molta gent i no n'hi ha, o al revés. I la veritat és que va anar molt bé, va fer molt bon dia i molt bé. Ha sigut una gran acció, sí.
Déu-n'hi-do. Com enfrontes els 2 anys restants de mandat?
Doncs intentar anar tan de pressa com ens permet la normativa, perquè tenim projectes sobre la taula que et costen d'arrencar. Ara, la setmana que ve, demanem el PUSC, que s'acaba el termini, aquesta setmana, de demanar el PUSC, i tenim un projecte molt xulo, que és seguir invertint el pavelló de Milanyat, el pavelló esportiu. Doncs ara volem ampliar amb un gimnàs municipal, amb pistes de pàdel i amb un rocòdrom.
Pistes de pàdel. Sí. Us sumeu?
Ens sumem.
Hi ha negoci amb el pàdel.
Sí. I també rocòdrom, perquè a l'Isal hi ha molta tradició. Llavors ens ho volem incorporar a l'espai on hi ha el pavelló. Uh-huh. I ara estem doncs, amb el projecte, això, per fer-ho ja el més aviat possible. Però sí, a part hi ha altres... Tenim un projecte molt important que s'engegarà aquest any, que l'havíem comentat alguna vegada, que és el tema del menjar saludable amb la gent gran.
Sí.
I estem preparant ja els plecs per licitar el servei. Uh-huh. Per licitar el servei. Per tant, és un servei que també Esperem que comenci per l'estiu, esperem. Dic que tot va lent, eh? Però sí, sí. La intenció és aquest any. Perquè hi ha serveis d'aquests que ja estaven, allò, ja tenien tot fet, i ara ja falta només acabar-hi i posar-ho en funcionament. I serà un servei, crec, molt, molt important.
Déu-n'hi-do. Abans ho parlàvem, a vegades costa treballar a l'administració pública
molt.
Per la lentitud de la burocràcia. Creus que els de dalt, jo sempre dic els de baix o els
sí,
de dalt,
sí,
no?
Els de dalt.
Els de dalt haurien de facilitar-vos una mica més la feina?
Haurien de venir
aspecte.
A baix. Haurien de venir una temporada a baix a l'Ajuntament i ho veurien diferent. Perquè, mira, nosaltres ara farà 10 anys que governem aquest any. Uh-huh. Aquest any vam entrar el 2015, ara fa 10 anys. Tot és molt més lent ara que fa 10 anys. Tot i que ara el tema informàtic, el tema digital t'ajuda molt, uh-huh. És molt més lent ara que fa 10 anys.
Déu-n'hi-do.
Tenim els euros de despesa, tenim... O sigui, hi ha moltes eines. Nosaltres, per exemple, som un ajuntament doncs, solvent, amb deute zero, tenim ingressos importants de les zones empresarials, però no podem gastar tot el que tenim per una sèrie de normatives que hi ha. I tot això frena i costa que la gent ho entengui.
Clar.
És molt complicat.
Complicat i això no arriba potser a temps de certes coses, no? Fins i tot.
Clar, perquè en 4 anys és just, eh? Perquè entre que arribes... Si comences de nou, sobretot, eh? Arribes i t'instal·les, i mires el que fa falta i fas els projectes, t'adones compte i ja s'ha acabat la legislatura.
Clar.
I has fet feina, però no es veu.
Clar.
No es veu, i en canvi n'has fet, vull dir que no... És complicat, eh? Perquè ja et dic, la normativa per un cantó i la veritat per un altre.
Clar. Sí, haurien sí. De baixar, no?, dels despatxos de dalt i veure la realitat a la que
jo
us enfronteu.
Jo entenc que aquí hem passat un estem a l'altre i va haver una temporada que existia corrupció, que es podia fer tot, però hem passat l'accent que no pots fer res, hi ha d'haver el terme mig. Hi ha gent que fan lleis, que són gent que estan en despatxos de grans capitals, haurien de baixar una mica, aterrar una mica.
Déu-n'hi-do. Doncs, Agnès, ha estat un veritable plaer tenir-te avui al Penedès en Xarxa. Moltíssimes
igualment,
gràcies per haver-nos atès, com sempre, i per explicar-nos tot de primera mà. I res, esperem veure ben aviat aquests projectes que ja estan fent xup-xup.
Doncs gràcies a vosaltres, com sempre, per donar-nos veu.
Moltes gràcies. Una abraçada, Agnès.
Vinga. Gràcies.
Penedès en Xarxa, de dilluns a divendres de 9 a 12 del migdia a la teva ràdio local.